Molt bon dia, primer de tot, sobretot des de la ciutat de les Palmeres. Ens trobem ara mateix a la ràdio UMH, a la ràdio de la Universitat Miguel Hernández, a Elx, avui dimarts 14 de juliol de 2015. Una data simbòlica a França que saludem avui especialment i que s'associa als valors de liberté, égalité, fraternité. Llibertat, igualtat, fraternitat. I amb això engeguem un nou programa d'enversió original, on els valors tindran el seu espai, amb una persona que ha fet molt per ells i que tenim el gust i el luxe de tenir avui als nostres estudis. Manuel Rodríguez Macià, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
I amb qui us parla, Pere Vives, Pierre Vives, tenim Joan Andreu. Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar aquí, com no.
I ens manca, però, la nostra companya...
Mati Baño.
Mati Baño, que es troba a Madrid, ha anat a replegar la filla... que ens ve de Sud-àfrica ara mateix, després d'una llarga estada i ben profitosa, i que tindrem el nostre programa en versió original anglès pròximament. Ens ho ha promès i l'esperem.
Sens dubte.
Primer de tot, hauríem de presentar Manuel Rodríguez. Qui és Manuel Rodríguez per a les noves generacions? Doncs podríem dir que, primer de tot, és un home polifacètic o polièdric, com diuen a Itàlia. Escriptor, historiador, filòsof, polític amb una formació intel·lectual, cosa que avui dia és un valor especialment apreciat.
Definitivament un cervell polièdric.
I alcalde de la ciutat d'Elx, també ho hem de dir, durant 8 anys, 2 legislatures, diputat al Parlament espanyol i al valencià, articulista amb un bagatge cultural i acadèmic important, viatger amb una visió del món contrastada gràcies al coneixement de nombrosos països d'Amèrica, d'Europa, d'Àfrica i d'Àsia. Però, sobretot, jo diria... humà i humanista. Voldríem començar, potser, a parlar del concepte també que té Manuel Rodríguez de ciutat, perquè la ciutat d'Elx, que s'estima tant, es troba al centre de totes les seues publicacions, de totes les seues reflexions, i tot això sempre des d'un punt de vista molt humanístic. Doncs li donem de nou la benvinguda, Manuel Rodríguez.
Pues moltes gràcies i moltes gràcies per la presentació que has fet. Es nota, no?, que som amics. No? I, bueno, moltes gràcies, de veres. El concepte de ciutat, si és el que tu plantejaves, no? Jo crec que per a mi és sumament important per una raó. No? Jo generalment pues, sempre he tingut una vocació política, política en l'acció, però també política en quant a el que és la reflexió. I des d'aquest punt de vista sempre m'ha aparegut fonamental el centrar-me o tindre com a punt essencial la ciutat. Perquè la ciutat, bueno, la mateixa paraula política ve de polis. Jo mai he entès això que ha dit la gent, no? Dic que, bueno, en l'Ajuntament no se fa política quan uno està a l'Ajuntament. Claro, si no se fa política a l'Ajuntament, què és el que se fa? Se fan altres coses que no se poden dir, no? Per tant, la gent que diu, no, és que jo no soc polític. Clar, ahí estem en dues qüestions. El primer, què és el que fas si no fas política? I el segon, si eres apolític, pues anirem a la definició etimològica del grec, no? Que seria un imbècil, no? Un idiota, no? El apolític, no? El apolíticos, no? És la persona que realment no té responsabilitat. I, per tant, des d'aquest punt de vista, no, a mi sempre m'ha paregut essencial centrar-se en el que és, diguem, el fundament de la vida política. Per altra part, Pierre ha estat comentant també el fet de, bueno, veure la ciutat des d'un punt de vista humanista. Jo penso que no pot ser d'altra manera, no deu ser. La ciutat és un lloc d'encontre de les persones. La ciutat és on es viu. I moltes voltes jo crec que ha hagut una, diguem, una càrrega, valga l'expressió, no? De literatura, o sigui, de filosofia política, etcètera, plantejant el tema de la relació de la política en el món del dret. I és cert que necessitem un andamiatge, no?, jurídic per a regular les relacions humanes. Ara, si anem al fons de la cosa, és a dir, a l'essència de la qüestió, tindrem que el concepte de la política, que naix de la polis, i la polis naix del concepte de cooperació i de convivència de les famílies, de les ciutats, de ciutadans. No? És a dir, que, en definitiva, La essència és un plantejament de la vida humana, és com viure millor, com un pot estar, diguem, tindre unes millors relacions amb les altres. La relació del municipi, o sigui, així com previament quan has fet referència a la data d'avui, del 14 de juliol, no? En França, i el que ha tingut la repercussió de la Revolució Francesa, no? Se consolida el concepte de ciutadania, no? Del ciutadà, del ciutadà, no? Però, fonamentalment, la relació que existeix en el municipi és la de veïnatge. I la de veïnatge el que significa és la proximitat. El vicinus en llatí, no? Que és la persona que està en relació amb l'altre, i per tant el concepte de cooperació, de convivència, és un element essencial en la vida de la ciutat. I jo penso que des d'ahir és des d'on té que anar tot el programa polític, tant teòric com després, naturalment, tot això concretat en el món de l'acció, quan se planteja la concreció d'un programa polític.
Bé, i una cosa fonamental també que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció és un poquet el fet ara mateix que és motiu de debat a la societat actual, el fet de que Manuel Rodríguez considera molt el que és local per arribar a la universalitat. És a dir, que això també ho hem vist de forma palesa, el seu amor pel misteri d'ells, la nostra festa, de patrimoni de la humanitat, el nostre palmeral, és a dir, tot el que crea la nostra identitat, és a dir, des de les identitats locals arribar un poquet a
la universalitat.
A la universalitat.
Clar, jo és que crec que no hi ha contradicció, sinó tot el contrari. És a dir, primer, la universalitat, no se manifesta per l'abstracció, sinó per la concreció. I, en definitiva, jo sempre utilitzo la paraula universalitat front a la idea de globalització, perquè jo crec que són, en definitiva, les coses, encara que moltes voltes se vol dir el mateix, però jo crec que té una càrrega sumament diferent. La globalització vendria de la paraula llatina, el globus. El globus és quan se matxaca, per exemple, una sèrie de materials i se fa una bola, no? Però la universalitat és quan cadascú, cada element manté la seva essència i està en relació amb l'altre, és l'unus versus alios, no? És a dir, és totalment diferent al concepte de la globalització. La universalitat manté l'essència de les coses, no? El perquè de les coses. I avui dia, jo crec que hi ha que tornar a aquest concepte, valga l'expressió renaixentista, de la universalitat front al món de la globalització. El que enriqueix és precisament la universalitat, no la globalització, perquè en la globalització desapareix pràcticament tot. Es despersonalitza. I únicament pot haver progrés mentre hi ha una discussió, o sigui, un plantejament, diguem, d'encontre, encara que a vegades l'encontre no siga, diguem, lo suficientment pacífic, com vulguin, però en definitiva sempre hi ha un enriquiment, no?, d'una part i d'altra, justament per el diàleg, per el contacte, en definitiva, entre les diverses positures. Si aquestes positures desapareixen, si aquestes ideologies, filosofies, cultures, pues estem en una... I ahir jo crec que també jo penso que ens pot donar una certa llum el plantejament, quan a voltes se planteja com una dicotomia, com una contradicció, el tema entre la identitat i la universalitat. I curiosament jo penso que quan aprofundim més la identitat és quan ens encontrem que el més profund de l'identitari és el més universal.
Exacte, de fet, tu vas tindre molt amor en el temps de que tu feies política d'integrar la comunitat, per exemple, unes quantes comunitats, com per exemple l'andalusa.
Efectivament, sí.
Per explicar-los també la nostra cultura i llengua, no?
Clar, jo crec que quan a vegades s'ha fet en aquella ocasió en contacte amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, que va ser un moment en què va haver una recuperació molt forta. I una de les coses que se van plantejar era perquè en ells tingueren un moment d'una bona recuperació lingüística. I una de les qüestions que jo vaig plantejar era que el que, en fi, que se va portar a terme va ser el fet de potenciar les identitats culturals que hi havia en la ciutat, perquè el que uneix la gent és el concret, el que la separa és l'abstracte. Claro. Es que jo, com soy espanyol, pues tal, no sé què, l'altre no tiene... No, mira, tu eres espanyol, però tu eres d'algun lloc, no has vingut dels núvols.
És una concreció dins de l'estat espanyol.
És una concreció, evidentment. No? Entonces, si ho té la seva concreció andalusa i se li respecta i se li fa ser conscient de que té la seva identitat, pot comprendre perfectament que el valencià que viu en el seu poble i el que ha viscut tota la vida al seu poble té dret a la seva identitat, a manifestar-la. Això per un costat. Però és que per altra part, quan aprofundim, la gent pensa, no, és que la identitat és el meu, allò que pareix que sigui que tinga un botitjó d'aigua i no puga veure ningú més que ell mateix ha deixat aigua, no?
És rotllo sectari.
Clar, el més identitari, en definitiva, és el més universal, i de fet, hi ha una cosa per posar sense així món del poble, no? Què és el que nosaltres plantegem com l'identitari nostre, quan volem fer una manifestació, quan volem posar, fer algun tipus de referència, per exemple, la festa. I al mateix temps, la festa d'ells és el més universal, és... el que d'alguna manera, no?, identifica la ciutat d'ells, però és el més universal. O en la cultura valenciana, pues, quan estem plantejant de la cultura valenciana, que plantegem en literatura? Pues un personatge com Ossí Azmar, per exemple. Mm-hmm. Per què? Pues perquè és el més universal al mateix temps. Per tant, no hi ha una separació entre identitat i universalitat. El que hi ha és entre moltes vegades el que... en fi, un cert plantejament, no? Pues un poc localista, no? Papaleto, mm-hmm, amb l'expressió, no? Això sí, no? Però, i la ciutat, en definitiva, una expressió que jo mm-hmm moltes he utilitzat diverses vegades, és que precisament la ciutat no se defineix per el localisme, sinó per el cosmopolitisme. En la mida en què la ciutat és més cosmopolita, diguem, és més ciutat, no? Des d'aquest punt de vista.
Voldria citar breument també Manuel Rodríguez, el llibre Celebrar la ciudad, on diu precisament: profundizar en estos valores significa también ayudar a crear una sociedad más plural como la que estamos abocados a edificar. No se puede construir una ciudad armoniosa sobre el olvido de los valores propios y los de los otros, sino desde el conocimiento de nuestros valores y tradiciones, desde el estudio, desde el respeto al pasado, desde el respeto a los demás, practicando la tolerancia, que en absoluto significa la indiferencia, la igualdad en el trato con las personas. En ese sentido.
Efectivament, clar, jo crec que la memòria és un element essencial, perquè, clar, la memòria és un punt de referència, és el punt de referència que sempre tenim que tindre. Ja ho dia Darwin, no? Darwin dia que la moralitat se basa en la memòria. I, efectivament, si no tenim memòria, i això és el que ens està abocant este món que tenim avui dia de pensament únic. I el primer que se va és arrasar en tot allò que sí que tinga una referència històrica. Per què? Perquè això és precisament la significació de l'absolutisme. Els sistemes totalitaris... Mira, no hi ha sistema totalitari que hagi tingut una visió de la història de més de 40 anys. El que pensa que pot estar el dictador governant. Uns 40, 30, 20, però en fi, d'ahir no passen, no? Si veiem la història, pues a més sempre quan Salazar estava en Portugal era l'estat nou, no? L'estat nou també era el d'Itàlia, de Mussolini, no? Aquí pues estaven els reis catòlics i no havia res al mig més que Franco, és a dir, que hi havia un buit de 4 segles pel mig, no? I això és molt curiós, per què? Perquè si tu borres la història, te quedes sense punt de referència. I si te quedes sense punt de referència, la persona totalitària el que fa és crear el món a la seva mida. I no hi ha res per a comparar. És a dir, és, diguem, l'èxit del sistema totalitari. I això és el que avui en dia està imperant, per desgràcia. Pensament únic.
Penso que per herència d'aquesta dictadura i les que van haver-hi abans, de moments absolutismes de la nostra història, creus que per aquesta raó en el diari comú actual... queda el fet que estimar-se una llengua i cultura diferent del castellà amb molt d'amor i amb vocació de fer-la, compartir-la amb els nouvinguts, creus que aquest amor conscient en el lideri comú implica que pensen que hi ha intrínsecament un rebuig a les altres cultures
no, i llengües? No, tot el contrari. Jo penso que les persones que són sensibles, no?, i que tenen un coneixement, no?, del valor, no?, que puga tenir una cultura, una llengua, etc., realment és difícil que es cloguin el concepte que tenen d'altra llengua. Jo, per exemple, no comprenc com en la comunitat valenciana pues el govern anterior, no sé si ara ho reposarà o no, va llevar el tema de les classes de francès. Per què? No, és que sabiendo inglés, a ver, déjate de històries, o sea, està molt bé saber anglès, però i per què no si saps francès també, i per què no si saps valencià, i per què no, és dir, i jo difícilment crec que una persona que tinga sensibilitat per lo que la seva pròpia llengua, no, Si a més té l'avantatge de que viu en un país on el, en certes comunitats autònomes ja existeix un bilingüisme, naturalment això és un element sumament positiu, no? I la persona que realment està, diguem, com tu, utilitzant la teua expressió, no? Enamorada de la seva cultura, però és difícil que realment no estiga també, no siga sensible, no? Li pot agradar més o menys, això cadascú tindrà les seues preferències, no? Però, en definitiva, la persona que té sensibilitat, no? A una cultura, a una literatura, és molt difícil que una persona, per exemple, li agradi pues, estudiar el Tirant-lo Blanc, per exemple, i diga, bueno, és que sigui insensible a la poesia de Buscant, per exemple. És a dir, pues no, jo crec que no es dona. Se dona en qui ho diu això, però que ni ha llegit el Tirant-lo Blanc ni ha llegit a Buscant. Per posar un cas. No? I, clar, el més fàcil és dir, no val ningú res. Sí, això no aprofita per res, clar. Bueno.
No pararíem d'escoltar Manuel Rodríguez i Macià, però de tota manera anem a fer una breu pausa musical com és habitual al nostre programa i no podem fer-ho millor que en un fragment del Misteri del qual parlarem breument únicament per recordar que acaba d'eixir la revista Festa d'Elx del 2014, som al 2015 però acaba d'eixir ara, que dirigeix també Manuel Rodríguez Macià des de fa temps, una revista que està vinculada a ell, que també està vinculat al Patronat del Misteri d'Elx des de fa molts anys, en diverses ocasions, i bé, que té un llarg seguit de publicacions de les quals tractarem de parlar després, però m'agradaria, ja que anem a escoltar ara una mica el fragment del Misteri, que ens parlar un poquet de quin concepte de ciutat té, què representa la festa respecte a la ciutat. I bé, i tractar de fer un balanç en el temps que ens queda, que és pràcticament un quart d'hora, de veure que, en quin punt estem en la ciutat, què s'ha fet un poquet abans i què es pot fer ara. Volem escoltar una persona humana i amb una visió humanística del que és la nostra ciutat.
Inexito Israel Domus Iacob de populo barbaro, facta est numea sanctificatio eius, Israel potestas eius.
Mare vidite et fugi, Jordanis conversus est
Ben Èxito Israel d'Egipto, que ens parla d'aquests viatges, d'aquests...
D'aquella sortida,
no?
Del poble d'Israel d'Egipte, on està on s'entren, sobretot, l'element central de la salvació del poble d'Israel, no? Precisament el concepte de la llibertat, però el que estava ben comentant de la festa del 14 de juliol, en definitiva, tot
ben lligat, no?
Era un alliberament, no?
Doncs bé, també de nou una cita de Manuel Rodríguez que a mi, per a mi ha estat fonamental, que he trobat molt sensible també en un dels seus llibres, que és a mi madre quien nos enseñó que para vivir es preciso saber recordar. És a dir, que hem de tenir en compte saber d'on venim per a saber cap on anem. Exacte. I com dèiem, Adés, voldríem saber un poquet com es connecta un poquet el misteri amb la ciutadania, la ciutat i el misteri, la festa.
Sí, jo crec que és un tema important des del punt de, i per una part, jo crec que hauria que dir, en fi, fer referència a diverses coses. Lo primer, el misteri és la festa del poble. I jo crec que això que a voltes s'ha oblidat en moltes ocasions, perquè avui en dia, mira, el primer que és una crítica als cartells que he vist últimament de la festa d'Elx enguany, no? Normalment s'han posat assaig generals i luego la festa, que és el 14 i el 15, no? Un guany posa representacions. Bueno, jo no entenc això. És dir, una cosa és la festa, que és el dia 14 i 15, i després, des de l'any 24, ha començat a fer-se una representació, bueno, que pot estar més o menys justificada, perquè la gent que li agrada la música...
Els assajos extraordinaris.
Els assajos extraordinaris, no?
Bianuals,
de fet, eh? No, la bianual és el de novembre, sinó, i se feu per el tema del dogma de l'Assumpció, no? Que se va declarar el dia 1 de novembre de l'any 50, i l'altre...
És l'11, 12 i 13 d'agost.
Sí, que també fan assaig general. O sigui, s'entén que el dia de la festa és el dia 1, no, en les dues parts, i per altra banda és les assaig generals. És a dir, la festa... vull dir en això que el misteri no el misteri ha previscut en la ciutat d'Elx fonamentalment perquè ha sigut la festa de la ciutat, és la festa de la patrona. El segon altre missatge, que jo crec que és sumament interessant en aquests moments de crisi, no? Aquests moments que hem viscut i estem vivint tant de retall i això no és productiu i l'altre no és productiu. És curiós que l'any 1909, quan el misteri va estar sense fer-se dues o tres voltes. És de veres que sempre se diu, bueno, i sí, en part de cert, no? Que va ser per el dol del fill del rei de Felip II, en un moment, després de l'any següent, crec que va morir el senyor d'Elx, que era el marquès de Cárdenas, etc., el Bernardino de Cárdenas, i també se feu dol i se va suspendre la festa. Però, en definitiva, si escarbem en les actes municipals d'aquella època, de principis del 17, de finals del 16 i principis del 17, veiem que hi ha una època d'una carestia econòmica en Elx molt gran, perquè va haver una sequia molt forta, unes pedregades molt fortes, una plaga de llangosta també gran, i econòmicament la ciutat estava molt mal, no havien diners per a fer la festa. I no hi havia ningú que acceptara ser el cavaller electe, que era això, no? Un electe que s'encarregara pues, de replegar diners per a la festa, etc. I la festa se queda sense fer-se. I allò era pogut perdre-se per retalls, per retalls econòmics que havia que fer-los. No? Però mira per on, pues, van haver una sèrie de circumstàncies, no? I adverses, que l'Ajuntament, la gent, va atribuir a que, valga l'expressió, la Mare de Déu estava enfadada perquè no se feia la festa. Per tant, solució, l'Ajuntament se va reunir i va decidir l'any 1609 que la festa, passara el que passara, es faria sempre. Bueno, el que ha sigut va ser una bona decisió. És a dir, front a les crisis econòmiques, hi ha una sèrie de qüestions, de valors, no? De tradicions, en aquest sentit, que són irrenunciables. I això hi ha que fer-ho, en diners o sense diners, perquè, a més, no tots són diners. No? És a dir, i això jo crec que és una bona lliçó que se va... És a dir, el misteri d'ells s'ha mantingut, i, a més, l'argument que posa és per què, com diuen l'acte municipal, resulta que és la festa de la Mare de Déu d'Elx, que és la patrona d'Elx, no? I per tant necessitem del seu patronatge, no? Per a que la ciutat pugui mantenir. El patronatge sempre ha tingut un concepte, diguem, molt funcional, en definitiva. Si no, pues, el patró se'n va fora. Però si ha funcionat, no? La gent pensava que funcionava. Pues bé, jo crec que això és una... aquella decisió d'aquells concejals, no? De l'Ajuntament d'Elx, de 1609, jo penso que també podria ser a replegar avui en dia, no? Hi ha coses que són irrenunciables que no poden estar exposades a retalls, no? Això per un costat. Per altra part, hi ha que mantenir el sentit de la festa, O sigui, estos plantejaments que hi ha avui en dia, de que pareix que tot tinga que estar dirigit al màrqueting, no és que vinga molta gent, que és el que pensen fora, mira, si és igual, el que pensen o no pensen. la festa del poble, la festa del poble que té que fer-se sempre en tota dignitat. I el que ens importa és que se faci la festa del poble, perquè se justifica per si mateix, no se justifica, com jo estic sentint aquests dies en alguns polítics, és que, claro, la incentivació econòmica, quant aporta el PIB de la festa d'Elche, no sé què, però mira, deixeu-vos les històries. És a dir,
hi ha coses base.
No, no, i a més sempre és de veres que hi ha una relació entre economia i festa, a més l'ha hagut sempre, no? I concretament en la festa d'Elche. Però la veritat és que hi ha una sèrie de qüestions elementals, no?, que sense PIB o en el PIB, no?, realment tenen que mantenir-se esta sèrie de qüestions. I l'altre aspecte, jo crec que és un exemple molt concret de lo que és lo local i lo universal. La festa d'Elx és una festa local, per altra part estem en el Raïla, als pobles d'Europa, perquè justament és la manifestació que queda viva, o que ha quedat viva al llarg del temps, de les representacions teatrals europees en Europa. Les representacions teatrals assumpcionistes que se feien a Tarragona, a València, a Montpellier, a Montauban, a York, per exemple, no? És a dir, i que l'única que va quedar viva va ser aquesta. Van quedar, en algun cas, per exemple, la de York, van quedar el text, no? O en la, el Montauban, pues, han quedat algunes cròniques d'allò, no? Però realment jo crec que això és sumament important. Dir, és el rei en Europa. I ja per acabar, el rei en Europa, jo crec que ahir hi ha un missatge polític avui en dia sumament important, i és el següent, i és l'Europa que tenim avui en dia s'ha construït en base, l'Europa de la Unió Europea, amb una tradició de països catòlics i protestants. I què fem en tot el món bizantí, que també és Europa? I la tradició de la festa d'Elx és una tradició que ve justament del món oriental.
No sé, quan un escolta realment i tanca els ulls, sobretot això
claro.
He tingut molts amics que venien d'aquella zona i que també se sentien traslladats
claro.
Realment a,
claro.
A Constantinople, a l'antiga Estambul.
Efectivament.
A Estambul, pues, això és un poquet pensar també en aquella Europa que també és un llegat nostre,
que és un llegat
d'alguna manera
evident,
no ha estat considerat.
Però és que, a més, és sumament important per això tornar a la història i mantenir aquestes tradicions perquè podem retrobar-nos justament en un món comú. Perquè ara mateix el problema d'Ucrània, per posar un cas, que ara està oblidat, perquè ara hi ha altres problemes, s'oblida, no? Però ahí està. En gran part és perquè no comprenem el problema que hi ha ahí. Perquè no s'ha... És a dir, ha hagut una ampliació política d'Europa i no s'ha ampliat, no s'ha eixamplat el que seria el mapa cultural d'Europa, en la reinserció del bizantinisme. I des d'aquest punt de vista, la festa d'Elx també és una manifestació d'universalitat. Mira, quan fèrem el Festival de Teatre els primers anys, després jo crec que va haver una decadència, ho sent molt dir-ho, però en fi, algú dirà que és que, bueno, com jo no estava, pues sí, pues, evidentment. Però els primers anys, per exemple, era a partir d'aquesta festa d'Elx, no?, aquestes relacions que podien fer en Europa. I, precisament, pues, aquí, en aquella a part de participar grups de França i tal, vingueren els coros, per exemple, del Patriarcat de Moscou, que era la primera volta que hi ha, no? I se va plantejar el tema de lo que era recomposar aquesta Europa. Per tant, la festa d'un poble, per altra part, declarada Patrimoni de la Humanitat, la universalitat, no?, i la festa d'un poble, que aprofundit en la festa del poble, ens encontrem en la possibilitat de reinterpretar molts fenòmens polítics de l'actualitat.
Manuel Rodríguez, queda més que convidat a tornar, perquè bueno, pues, ens hem quedat amb moltes preguntes per fer.
Definitivament està convidat a un segon programa en breu.
Bueno, doncs, com bé, vostès vulguin, a la seva disposició.
Això queda dit i fet, com es diu en València.
Dit i fet.
Bé, només dir-vos que escoltar-lo i llegir-lo és quasi una obligació, i en qualsevol cas sempre un plaer, una invitació a una presa de consciència de la nostra humanitat. Només voldria també comentar per a cloure aquest programa que el Festival Internacional de Cinema Independent d'Elx comença aquest divendres durant una setmana, del 17 al 24 de juliol, i que pròximament, la setmana vinent, igual ja en parlem al següent programa, també començarà el Festival de Guitarra Ciutat d'Elx, que és a punt de començar del 22 al 30 de juliol. Una abraçada ben gran des d'Enversió Original a la ràdio UMH.